Per demanar asil polític a l'estat de Gràcia, poseu-vos en contacte amb Catalunya Ràdio de 4 a 7 de la tarda i pregunteu per un tal Roger. Segurament comunicarà, però ja li passarem l'encàrrec.
Ja ho deia el filòsof, la vida és com una capsa de bombons. Potser la teva no, potser s'assembla més a una rajola de xocolata, però n'hi ha que són autèntics dragoncans farcits dels sabors més diversos. Preparem-nos per descobrir una nova vida apassionant amb la coministra d'Afers Humans, Lolita Bosch.
Good Ruby, baby, good Ruby. Ai. Never know how much I love you.
Lolita Gurrubi Bosch, com estàs?
M'agrada tant aquesta cançó, t'ho juro que la vull al mòbil, eh? Després ho parlem.
Doncs espera't les que vindran. Espera't, perquè bueno, avui tens una història molt especial per explicar-nos, sí. I les músiques també són molt especials.
Sí, t'anava a dir que em vacilis poc, perquè com que jo sóc de poble, Albertino Sborne m'agrada.
Però com saps que sonarà Albertino Sborne? Tu què
perquè
saps?
Perquè jo vibro aquestes coses.
Ah, ja, ja comencem a conèixer-nos molt, Lolita.
M'han avisat. No, però al meu poble, quan jo era petita, fèiem coreografies d'Albertino Sborne.
Què dius? Amb quina cançó?
Amb diverses, hi havia Senyora, sobretot.
Home!
I després, bueno, en fi, fèiem coreografies, ara trobo una mica fora, explicar-te això, però dels Pecos, de Juan Pardo, Albertino Sborne... O sigui que estic preparada.
Però en el cas dels Pecos sí que tenien algun tipus de moviment de ball, però en el cas de Juan Pardo, ell cantava
Caballo
prou...
Caballo de batalla... No?
No. Perdona, segueix?
No. Parla tu, Roger.
No, potser la Lolita Bosch sap o intueix amb aquesta màgia mental que té ella, que potser sonarà Albertino Sborne. El que no endevines és fent quina cançó.
No, això no.
Doncs comença la teva història i ja veuràs que té molt a veure. Lo vas a flipar. Vinga, va, de qui parlem avui, Lolita?
D'Albertino Sborne.
No, segur que té una vida extraordinària, per altra banda, Albertino Sborne.
Sí, interessant.
Ah, clar, i a més ell té molta relació amb Mèxic.
Sí.
I té bona fama allà, tu que ets mig mexicana, com si diguéssim,
sí,
d'adopció.
Se l'estimen, però no és un supercantant. El que passa que té molt encant.
Això
s'ho menja tot.
Pues llavors li passa el mateix allà que aquí. És a dir, supercantant no ho seria,
no.
Però té molt d'encant. I és com simpàtic. I fins i tot la gent que ideològicament o musicalment li sembla...
Jo crec que allà deu vendre més, perquè allà, ara ja sí que no ho cuento, però allà tu entres en un súper i sonen els Hombres G, o sigui, estem una mica en els 80 encara.
A dia d'avui?
A dia d'avui, sí.
Carai.
Sí.
T'agradaven els Hombres G, també?
Hombre, marca, tiene un marcapasso, sí. Molt, és que soc molt, molt hortera amb la música.
Però vas arribar a anar a algun concert d'Hombres G?
Sí, perquè la meva germana...
Calcetes a l'escenari, no?
No. Calcetes del meu germà gran.
Hosti, quin horror, no?
No, és veritat, no. Però la meva germana, que ara, si em sent això, no m'ho perdonarà, em va demanar, quan era petita, que la portés a un concert dels Hombres G, i vam anar a l'estudi 54.
Molt bé.
I sortint, i vaig posar una cançó que hi havia d'un grup punk i basc, que es deia G de Gilipollas. G, sí. G, sí. G de Gilipollas.
És veritat, que es ficaven amb ells. Però per què li destrosses el somni?
Bueno, per anivellar una mica.
Però deixa-la tranquil·la.
Ja està, ara és molt més punky que jo, és molt millor.
Molt bé, va, història d'avui, avui ens n'anem precisament cap a on? Cap a quin
cap a
país?
Mèxic, cap a Mèxic.
Eh? Sí. Ui, que estrany que anem cap a Mèxic en el cas de Lolita Bosch.
Mira, no hi havia estat mai, m'agrada molt el Perú, i dic, què va estar passant a Mèxic? I vaig buscar aquesta història que és al·lucinant.
Una història al·lucinant, un dia ens has explicat una història al·lucinant en negatiu, la història del Roy.
Del Roy, sí.
Que, per cert, no sabem res.
No sabem res.
No hi ha cap tema nou, ni ella ha donat senyals
de vida. Gràcies per preguntar.
Aquesta era una part trista i ara és una part surrealista. I una mica més simpàtica.
Sí, bueno, divertida, la veritat.
Va.
Divertida perquè quasi tot s'ha acabat. A Mèxic va néixer un senyor que es deia Joaquín, i amb el temps es va fer dir Don Joaquín de la Cantoya y Rico, que era una persona molt obsessiva que volia volar. Volia volar en un moment on no es volava. A Mèxic hi havia hagut intents de vol. Hi havia hagut asteques que es tiraven amb bales de ratpenats des de les piràmides. Això està...
Sí.
Però aquest senyor volia volar en sèrio, diguéssim. Ho volia
però de quina època estem parlant?
A finals del segle XIX.
I acabarà malament aquesta història.
Era un mal moment per volar. També ho és ara, no ens enganyem.
Ara
es vola més.
Tens més opcions.
No, però no havia volat mai ningú. I a la mateixa època en la que França, que era més famós, estaven sortint els mongolfiers, aquest senyor va decidir que volia volar. Però el més divertit, diguéssim, és que va poder volar, el més curiós, és... Aquest senyor és l'única generació de mexicans que jo consideraria una o dues generacions que van néixer lliures, que és quan se'n van els espanyols de Mèxic,
sí.
Mèxic va quedar, resumint molt, sense segell, sense moneda, sense serveis hospitalaris. Són moltes de les coses que vam pensar, espera't el novembre...
Ai, ai, ai.
I en reparlem.
Ai, ai, ai.
No, però Mèxic va quedar com molt desvastellat. I aleshores, en aquell moment, va aparèixer gent que sí. tenia propostes per fer un Mèxic al·lucinant, diguéssim. O sigui, va aparèixer els autèntics somiadors que va dir, per què no ho fem, saps? Uh-huh. Una mica com aquí el Monturiol, però allà a nivell estatal, diguéssim.
D'acord.
I aleshores va aparèixer aquest senyor...
Don Joaquín de la...
Cantolla i Rico.
Sí, va inventar això, no? Don Joaquín de la Cantolla.
Don Joaquín de la Cantolla i Rico.
Fa una pintada, he llegit el Quijote i sí. m'invento alguna cosa...
Fa una pintada, he de vendre. Fa una pintada de start-up, sí. diguéssim, una mica.
Sí, una mica de la princesa prometida, també, no? Soy Rodrigo Montoya, vengo a matar a tu padre. Soy Don Joaquín de la Centolla, has dit?
No, no.
No? Diego Montoya.
Tornem a Perú.
No, que m'està agradant... Per cert,
Diego no. Fem Don una... Joaquín de la Cantolla.
De la Cantolla. Has dit volar?
He dit volar.
Has dit volar. Atenció, eh?
Com em vas?
Calité. Canta, Bertín. No toquis el piano i canta. És més lo teu.
Està cridant. Bertín Rey, canta-me algo.
Un, dos, tres. Fly me to the moon.
Let me play among the stars. Aquest és el Bertín Osborne. Sí.
Let me see. Oh, let me. Té una L molt catalana, no?
Molt catalana.
Oh, let me. Jupiter
and Mars. You care.
In other words. Aviam. Hold my hand. Va, ja està, ja pot passar.
No, deixa-ho això.
Hi ha més,
no.
més. In other
words. Déu-n'hi-do. Baby,
kiss me. Té un aire d'In Martin, no? Més que Frank Sinatra.
Sí, té un aire playback.
Aviam, Diego de la Cantolla...
No, Diego no, Don Joaquín... Don Joaquín de la Cantolla y Rico. Don Joaquín, sí. qui ho ne... Don Joaquín de la Cantolla y Rico és un senyor que va néixer entre l'època que se'n van anar els espanyols i l'època que després va venir una dictadura llarga, diguéssim, però afrancesada, llavors semblava que no fos tan dolenta, però de l'època dels espanyols, de que van marxar els espanyols fins que va pujar el PRI, que va ser una dictadura de 70 anys, aquella època de Mèxic és fascinant. Uh-huh. I va aparèixer gent que volia fer coses fascinants, entre ells, Don Joaquín de la Cantolla y Rico, que va decidir que volia volar. I ho va decidir, que es diu aviat, eh? O sigui, què quieres hacer, Joaquín?
Portem 7 minuts i no hem avançat gens, eh?
Res. Bueno, hem escoltat el Bertín Osborne, li hem dedicat a Catalunya Ràdio.
És veritat.
Ens ha donat una L geminada.
Tens raó, tens
raó. És molt més del que ens està
triple
donant.
Triple geminada, diria jo. Let me... Va, en Joaquín volia volar. Va, per favor, d'avançar.
Per favor, sí. Nens, moveu-vos, va, us explico.
Va.
Joaquín de la Cantolla y Rico volia volar. I aleshores, com que no es volava, ell, sense saber... sense una mica novel·lat és tot, perquè es té poca informació. Sense saber que a França hi havia els mongolfiers, va decidir començar a cosir trossos de roba per fer-se un globus.
Uh-huh.
Vale? I aleshores ell treballava a telègrafs, a correus, i a les nits cosia. I aleshores va anar cosint i va aconseguir fer 3 globus. No es va casar, va dedicar tota la seva vida a volar. Vale? I de tot això, que hi ha una cosa molt curiosa, és que es va salvar... A Mèxic hi ha 6 nens que són part de la tradició nacional que es diu Los Niños Héroes, que tenen estacions de metro, carrers, de tot. Tenen escoles... Hi ha moltes coses que es diuen Niños Héroes, que eren 6, que és que quan van entrar els americans a la intervenció, ells van saltar per la finestra del Castillo de Chapultepec, que seria el nostre Montjuïc, amb la bandera mexicana. Són com...
Mm-hmm.
I es van matar. El Joaquín de la Cantolla y Rico hagués hagut de ser el 7è niño héroe, però la nit anterior, netejant el seu fusell, es va disparar al peu i es va ferir. Que això sembla impossible, que hi hagués un 7è niño héroe. Per tu no és molt sorprenent, ja ho veig, però és com si jo et digués ara, el Narcís Monturiol eren 2.
Uh-huh.
Saps? I tu dius, sí, no pot ser, tota la vida van dir que era el Narcís. Doncs pues no, és com si et digués, eren bessons.
Val.
Això a Mèxic és sorprenent, pensar que podia haver sigut... Ens costaria una pasta de canviar tots els noms dels carrers i tot això. Pues hi havia un 7è niño héroe, que era ell. I llavors, com que es va ferir, aquella nit, la nit de la intervenció, la va passar a l'hospital sí. i no va morir per això, perquè tots els cadets van morir. Clar, ell no va morir.
Val. I llavors, ell què feia a la vida per guanyar-se els diners? No es va casar pel seu somni, diu.
No es va casar...
Per poder volar.
Bueno, suposo que devia ser un tio insuportable, també. Joaquín, ¿quieres comer? Déjame, que quiero volar.
Una però què es passava a les nits cosint?
Llavors, a les nits cosia...
Ho dius de veritat,
això? Sí, de veritat, això, sí, sí. Perquè, a més, el vaig anar a buscar a l'hemeroteca de Mèxic. Jo vaig escriure una història sobre aquest tio, perquè el trobo fascinant. I el vaig a buscar a l'hemeroteca de Mèxic, i aquí t'explico detalls que no surten en el llibre, perquè si no, no tenia
cap... Exclusiva.
Que era un senyor molt baixet, que tenia molt complexa, llavors anava amb una xistera molt alta. Jo he vist la fotografia. Llavors era un senyor molt acomplexat, tan acomplexat que... Bueno, primer, jo crec que no es va casar perquè estava obsessionat amb una cosa, i segona, perquè... Perquè no... Era un tio que s'amagava darrere de tot això, diguéssim. O sigui, per una banda era la seva obsessió, però per altra era l'única cosa que creia, jo crec, que era l'única cosa que creia que sabia fer. I aleshores no es va deixar fer moltes fotografies, ja es feien fotografies, en aquella època es revelava amb Cuerné. A París estaven volant els mongolfiers que tenien una cambra fosca per revelar fotografies, i d'ell hi ha una o dues fotografies, i les dues són amb una xistera molt alta perquè passava molta vergonya.
És quan ets baixet i tens molt de complexa, o envaeixes Polònia i Rússia...
o et compres una xistera.
O et compres una xistera.
I dius, no, gràcies, no m'agafo fotos.
és millor això. Treballava a Correus?
Treballava a Correus.
Però les nits cosia per fer els seus globus i dedicar-se al salt de la seva vida, que era el salt
el
per
salt
volar.
El salt de la seva vida era volar. I aleshores va fer una cosa que és, a sota del castell de Chapultepec, que és el parc, diguéssim, el centre del parc de la Ciutat de Mèxic, que està al mig de la ciutat, hi ha el castell de Chapultepec, d'on van saltar els seus companys l'endemà d'aquell esferís, i ell, a l'explanada de Chapultepec, finalment va aconseguir fer el seu primer globus. Llavors va convocar a les autoritats per dir-los que podia volar, que era una cosa que ningú no es creia, perquè no havíem vist a ningú volar. I aleshores va fer unes grades, va sentar a l'alcalde de la ciutat i a la seva dona en primera fila, i a darrere hi havia doncs, tots els enxufats de turno, diguéssim, i totes les autoritats que havien de presenciar un moment així.
Clar, no? En aquell moment el que li podia passar és que li agafés la cagarela i a última hora no ho fes. Per això,
no, era un valiente, eh?
Però espera't, perquè Bertín Osborne li dona... Dóna-li ànims, Bertín.
Aquest crit no pot ser seu. Això és un mariachi que tinc darrere.
No ho sé, té molts registres,
eh? Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara.
Bueno, bàsicament en Bertín li diu que no se raje a última hora.
Hòstia, tu sents això i voles, tio, no? Jalisco no te rajes i dius, què s'ha de fer? Hòstia, què s'ha de fer?
Bé, igual li posen això en Don Joaquín i marxa. I no...
no, perquè era un tio que en sèrio volia volar. I estava convençut que podia fer-ho. Llavors, la primera vegada ho va fer davant de la ciutat, davant de l'alcalde.
Espera, tenim les autoritats allà, tenim unes grades.
Tenim les autoritats
centrals,
primer vol, eh?
Sí.
Estem
I
allà
sentat
i aleshores... el globus s'enlaira una miqueta, sí. Començava a enlairar-se. Jo hi vaig anar a veure globus que no l'havia vist mai i vaig flipar. Suposo que tothom l'ha vist menys jo. I es va enlairar una miqueta el globus, va venir un cop d'aire i va matar la dona de l'alcalde.
Va.
I ara és que et dius, Jalisco, no te rajes.
En el moment mata la dona de l'alcalde. I ell què fa? Marxa corrent o què fa?
No. I aleshores ell, bueno, es disculpa, perquè és un ocell.
Home.
És un baixet educat.
I continua, perdona, eh? Si no li importa, sigo.
A la dona de l'alcalde hi ha 12 persones més.
Va, home.
Sí, llavors els mata. I llavors el primer president, l'únic president indígena que ha tingut Mèxic, que es diu Benito Juárez, se n'adona que hi ha un problema, es pensa que els globus tenen una cosa quasi satànica, i decideix prohibir els globus a tot el país. Però els globus no existien a Amèrica Latina. Només havia passat això. Només s'havien enlairat una miqueta, un cistellet, i pum, havia matat a la dona de l'alcalde i a 12 persones més i havia tornat allà.
Però aquell dia aquella actuació va quedar anul·lada per mort de molta gent.
Anul·ladíssima. I ell hauria d'estar a la presó, suposo. Però això no... Mira, això no ho sé. Hi ha molt poc registre.
I llavors després què va passar?
I aleshores, el Benito Juárez, que és curiós, perquè era un indígena de Oaxaca, que era un tio molt serio, a l'aeroport internacional de la Ciutat de Mèxic es diu Aeropuerto Benito Juárez, que és el tio que va prohibir volar al país, que això sempre ho trobat superestrany.
Sí.
Bueno, i aleshores va prohibir els vols aerostàtics a tot el país. I llavors ell, si tenia pensat intentar-ho en un altre lloc, va decidir que no. Aleshores, després de Benito Juárez, no sé què, i va arribar Maximilià de Habsburg. que era el germà de la Sissi de Baviera o el cosí de la Sissi de Baviera, una cosa que és molt més famosa.
Sí, sí.
I estava casat amb la Carlota.
Sí, sí.
Ho tens, no? Monarquia europeu, tens...
I sí, emperatriz, sí, sí.
Sí, sí, exacte. Sí, sí. Emperatriz?
Sí, sí, sí.
I aleshores va arribar el Maximilià de Habsburg, i el Maximilià de Habsburg, que era un tio que no era un gran polític, era un tio amb moltíssima curiositat. I més artística i quasi naturista. Llavors va fer en els jardins de Chapultepec, tot això va passar en els jardins de Chapultepec sempre, va fer uns jardins de botànica molt bonics, sí. I el tio va començar a investigar plantes. Llavors va aparèixer aquest senyor i li va dir: oiga, a mi me gustaría volver a volar. Porque...
Es usted muy pesado, don Martín. Está que bien. Mató a la mujer del alcalde.
Sí, però clar, ell no era a favor de... Ell era un... L'enviava a Napoleó. No? Uh-huh. Llavors, encara enviava a Napoleó, va dir: bueno, pues jo puc fer el que vulgui, m'envia a Napoleó, a mi la dona de l'alcalde. De
clar, clar.
Va dir: bueno, pues vola. Llavors va fer el seu segon vol. El sí. seu segon globus. El primer que li van... Ara, el primer li van requisar Moctezuma 1. Moctezuma 2 és el que va fer Maximilià de Habsburg.
I què?
Que era un tio que tenia molta curiositat per les coses de veritat. Sí. Era com un petit artista, una mica infantiloide. I aleshores, sí, va començar a fer globus al damunt de la ciutat... Va fer el primer enlairament al damunt de la Ciutat de Mèxic i va començar a fer passejos...
Va volar,
es va aixecar i va volar. Sí,
molt bé.
Sí, sí.
A la segona l'ha vençuda, molt bé.
No, va volar... Va aixecar moltes vegades el globus, o sigui, va volar moltes vegades i va començar a fer com espectacles recreatius, ¿vale? Però va tenir un petit desliz, que és que llavors molta gent volia que el pugés en el globus.
Ui.
Perdó, molta gent volia que el pugés en el globus i llavors la gent s'oferia com a voluntària.
Uf, no saben el que fan.
A canvi de que ell els pugés amb la cistella. I aleshores... un senyor que es deia, un sastre que es deia Vilés, li va dir: jo l'ajudo perquè vull pujar el globus. I va dir: vale, doncs vostè aguanti aquesta corda aquí. Em sembla que era l'ascensió número 34 o 35. Va volar 91 vegades.
Ahà, molt bé.
Enlairar-se, no? Sí.
Enlairar-se.
Va enlairar 91 vegades. I aleshores el sastre Vilés estava trepitjant la corda mentre s'escalfava el globus, sí. Perquè eren uns globus molt rudimentaris i fets amb... No era una tela...
Uniforme,
sinó que eren com trossos.
Pedaços, un patchwork.
Era un patchwork.
De tota la vida.
Sí. A veure que no fos una mica de teja de Joaquín de Catalla Rico. I aleshores es va... El sastre Avilés es va avorrir, va aguantar la corda amb el peu, se la va enrotllar el peu i es va encendre un cigarro, i en aquell moment es va enlairar el globus, no. I el sastre Avilés, cap per avall, no. El va començar a desestabilitzar. I aleshores el Joaquín de la Cantoña Rico des del globus li va dir: lo voy a tener que soltar.
La mare de Déu.
I el sastre: no me sueltes, Joaquín, no fumaré más. Escucharé a Bertín Osborne todas las tardes, no me sueltes.
I llavors, clar...
I el va deixar anar i es va esclafar al damunt del terrat del Palau Nacional on vivia el president.
Ai, senyor.
És fort,
és
no?
És que és per no anar amb aquest senyor, per no anar-hi.
Era fantàstic, una imaginació brutal.
Dime si quisieras andar conmigo. Oh,
guaio, diu que per complir el somni moltes vegades paga gent del teu
voltant.
S'ha
de sacrificar sastres.
S'ha de sacrificar gent. Normalment és la família, que no els veus poc i tal. Aquí, a la història de Joaquín de la Centolla... De la Cantoña, bàsicament, la gent mor. Llavors dius, bueno...
Va matant gent.
Sí, perquè ell pogués complir el seu somni, quanta gent va morir al final? Dius, home, Déu-n'hi-do.
Va morir, que jo sàpiga, 12, 13 la dona alcalde, 14 el sastre.
I ell com va morir?
Ell va ser brutal. No, aleshores, ell va començar a fer aquests viatges i tal, va pujar 91 vegades, va fer 91 enlairaments des del tal, va aconseguir una cosa que és com el colmo, el sumum d'un magicà, que és que li fessin un corrido, un senyor que es deia Chepito Marihuano, o sigui que amb això es podia haver mort tranquil.
Molt bé.
Finalment, aquell globus, el del sastre, va caure amb un cel obert mentre estava dinant una família. Sí. Ah, no, calla, 15. Va caure, va matar la mare. Va caure pel cel obert, això t'ho juro, eh? Va matar la mare. Es va enamorar de la nena que estava allà dinant, una adolescent. El pare el va treure patades i va perdre un ull. Això va ser...
Al mateix moment, tot?
Tot, home.
Cau, s'enamora, mata la sogra, la mare de
Déu. Es va enamorar amb un sol ull. Era un magicà, tio. No.
Del mismo Bilbao.
Del mismo Bilbao. Sí, sí. Mare, i aleshores, allà es va perdre el seu segon globus. I llavors en va fer un altre, va fer un tercer globus, que l'última vegada que el van enlairar van entrar els revolucionaris sí. i quan van veure un globus el van començar a disparar perquè no sabien què era.
Hosti, tu.
Vale, llavors el tio, després de tres globus...
Ja va dir, ja en tinc prou.
Va matar la dona d'alcalde, va perdre un ull, el van disparar els revolucionaris i se'n va anar a casa seva. I llavors el Radcliffe, que és el primer, la primera persona que va volar amb aeroplà a tot el continent americà, sí. el va anar a buscar finalment com el gran heroi de l'aviació mexicana, sí. dels vols,
clar que sí.
i el va invitar a volar amb un aeroplà.
Clar que sí, sube aquí, que va més ràpido. I és més seguro.
45 km per hora bueno. i es va morir d'un atac de cor. Per velocitat.
Massa ràpid.
Sí. No corres, Radcliffe.
No corres, papà.
No corres, Radcliffe. I es va... Bueno, però molt educadament el Radcliffe, després d'això el van anar a deixar a casa seva, dir gràcies per el vuelo, va entrar i va caure fulminat d'un atac de cor.
També?
No, el Radcliffe, no. Ah. Ell no va, ah. no va morir
ah, no,
a l'aeroplà.
No. No. Allà, quan va baixar.
Era un tio educat, era un baixet educat.
I fins aquí la història de Don Joaquín, el asesino de la Corolla.
No, pobret.
Perdona, va matar 15 persones amb un globus
perdona,
i després ell va morir amb un avió.
T'he de dir que després de molt reclamar molta gent, perquè és un heroi nacional, i a Mèxic es fa una cosa que es diuen globus de cantolla, que s'aixequen i tal, que la gent es pensa que és Camboya, i no. diuen a vegades. Finalment, a l'aeroport de la Ciutat de Mèxic han posat un mural molt gros,
sí.
on i surt,
home, per fi.
Central, molt Don Joaquín bé. De la Cantolleta.
El asesino del, del globo. Lolita Bosch, avui no et podem despedir d'una altra manera que no sigui dient-te i amb molt de carinyo.
Ja te vale.
Ciao, ciao, bambina, escolta. Adéu.
El asesino del globo és molt bo.
Siempre son tristes las luces de los aeropuertos. Los aviones levantan el vuelo, llevando muy lejos a los corazones. De pronto llueve y me quedo mirando. Ahí estás tú, lejos de mí, cruzando el cielo. Chao, chao, bambina. Regresa pronto. Aquí me quedo.
Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.